El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
I doncs entrem ja a l'entrevista setmanal amb Miquel Àngel Marc, el Batle respon, el tenim aquí. Bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia.
Bé, recordem als oients que si te volen fer preguntes, aprofitin aquest canal directe a la ràdio municipal i poden telefonar al 971 53 54 55. Bé, anirem ara repassant diferents temes, però si vols podríem començar, que avui la premsa ho publica. Miquel Àngel, Junts Avançant vareu tenir un dinar passat divendres, per mi, no? Divendres passat, i en aquest dinar es va comunicar que repetireu coalició electoral per l'any 2019, però també, Miquel Àngel, ja vares expressar la teva disposició en encapçalar novament la llista de Junts Avançam, una cosa que ja t'havien demanat en qualsevol ocasió, que encara no havies fet públic.
Bé, Junts Avançam és una coalició de tres partits, del PSI-PSOE, de Més i d'Esquerra Republicana, i de Més amb independents. Clar, per una banda, ja és una coalició que cada 4 anys s'ha de renovar, és a dir, fins i tot caduca, per tant s'ha de renovar aquesta coalició, i efectivament ja tots els partits que la composen i els independents ja havien manifestat la seva voluntat, l'idea de repetir la coalició, i en aquest acte que varen fer dissabte varen com a fer públic que Junts Avançant se torna a presentar a les eleccions, i jo vaig manifestar que estic dispost a seguir encapçalant la llista d'aquesta coalició. Això era un pollet. Ja s'havia publicat moltes coses, de fet tots els partits individualment ja havien acordat repetir, que estaven disposats a repetir la coalició, no? Ja he dit, per dir, les coalicions...
Encara no sabíem, era que Miquel Àngel Marc estava...
Bueno, sí, que estic disposat a seguir encapçalant la coalició, això sí que era vera, eh? És un poc prest, perquè els altres partits encara no han
fet públic.
No han fet públic, perquè Unió Mollera Pollencina, crec que la setmana que ve, o mes que ve, crec que té una assemblea, veig Alternativa aquest mes té també una assemblea, i del PP no saben res, és a dir que, i suposo que tots per Pollença també s'haurà de plantejar si repeteix aquesta plataforma electoral, etc. Però en tot cas, tots els partits que conformàvem aquesta coalició Junts Avançant ja havien expressat internament la voluntat de seguir amb aquesta coalició, i en aquest acte vam fer públic això, que Junts Avançant se torna a presentar units una altra vegada, una part de l'Esquerra Pollencina, i per altra banda jo vaig anunciar que estic disposat a encapçalar de vell nou aquesta coalició quan mos presentem.
A l'acte hi va assistir Francina Armengol, també el president del Consell Miquel Ensenyat, i Mateu Xurí.
Sí, va haver un líder de les tres formacions polítiques que conformen la coalició, és a dir, Francina Armengol, president de govern, i secretari general del PSI-PSOE, en Miquel Ensenyat, que és president del Consell i candidat, jo sí, ja anunciat, de Més en el Parlament de les Illes Balears, per tant en el govern, i en Mateu Xurí, que és Mateu Xurí, que és el secretari general, o no sé si el president d'Esquerra Republicana de Catalunya a Balears, on també va, on ells sí que encara estan en una fase de diferent, però bé, en tot cas altres líders de les tres formacions van venir a donar suport a la coalició i la posar un poquet com a exemple d'enteniment de forces polítiques diferents, però que tenen en aquest cas la voluntat de remar plegats, perquè sempre ho han dit, els partits poden tenir moltes diferències, però en política municipal, fer feina d'un poble, les diferències ideològiques no se noten tant. No és que no hi hagi ideologia, n'hi ha, però no ens poden posar d'acord amb un programa comú, i això el llevaran fer l'altra vegada. De fet, pareix que cada pit serà més difícil les majories absolutes, Poden ser n'hi ha dues potxes, eh? Una, de fet. La resta, per tant, sempre necessari entendre'ns o abans de les eleccions o després de les eleccions. Nosaltres ens vam entendre abans de les eleccions, però també ens vam entendre després de les eleccions, perquè ja vam fer un pacte per una banda de govern amb Unió Mollera Pollencina i un pacte d'investidura amb Alternativa. Però, és a dir, no queda més remei que acordar coses, consensuar coses i posar-nos molt d'acord, o abans o després de l'elecció, perquè tenir nou regidors, tenir una majoria absoluta, només se va fer una vegada que l'any 1979. No s'ha tornat a repetir que majoria absoluta.
I de, també dilluns, que no vàrem tenir aquesta secció amb tu aquí fa una setmana, perquè donàvem en directe per la ràdio també la presentació que vàreu fer des de la sala de plens de l'Ajuntament d'un projecte del nou centre de salut a Pollença. També va venir la presidenta del govern, Francina Armengol, a fer aquesta presentació, la consellera de Salut, l'arquitecte guanyador del projecte. I bé, Miquel Àngel, ja és una passa més, no?, tenir confirmat ja aquest projecte, o abans projecte, sí, que hem pogut veure a les xarxes socials, la premsa també ha publicat. I ara mateix aquest plànols la ciutadania els pot veure?
Bueno, els vàrem exposar a l'Ajuntament, sí, i ara vàrem parlar la coordinadora d'UPAC d'exposar-los en el centre de salut de Pollença. És un avantprojecte, això s'ha de traduir ara en un projecte concret, en un projecte d'obra que se pugui licitar, que se puguin ja licitar les obres, i com va explicar molt bé tant la consellera com la presidenta, és un centre de salut que triplica la superfície de l'actual centre de salut de Pollença, tindrà 24 consultes, per tant, tot un seguit de serveis, metges, especialistes, prestacions sanitàries en general, que ara o no els tenim, on d'anar ells, on d'anar a la Pobla, on d'anar a una altra banda, els podran tenir Pollença. Jo crec que això és per això és el més important. Tenim un centre de salut vell, antic, dels anys 90, petit, que l'edifici a més té problemes constructius importants, si qualcú s'hagi de viatjar a qualque crui, però sobretot no té capacitat per tenir nous metges, nous especialistes, nous infermeres, i per tant era necessari. No ha estat fàcil perquè nosaltres havíem de cedir un solar a la conselleria i clar, només en teníem un, realment que reunia les condicions que demanava la conselleria i va ser aquest que li van, però clar, era de domini públic, vam fer un bé patrimonial, vam haver de segrellar, en fi, han hagut de fer tot un seguit d'actuacions per posar-lo a l'abast de la conselleria. I evidentment ja li van posar l'any passat, el govern la va acceptar, és veritat que hi ha un recurs per a contra això, però el govern ho va acceptar i ara, a damunt d'aquest solar que és ara del govern, si licitaran les futures obres i podran tenir un PAC en condicions, que era el que nosaltres realment volíem. Pollença té dret a tenir un servei de salut, unes instal·lacions i uns serveis sanitaris així com toca, i no ho tenim.
Tots per Pollença després ja va criticar que estava d'acord amb el PAC, però no a Can Coni, l'ubicació, diu, triada per l'equip de govern, manifestant que havien parlat a la presidenta Francina Armengol, qui els hi va respondre que la ubicació d'UPAC era competència única i exclusiva de l'Ajuntament. Encara se pot retardar, vull dir, si tots per Pollença continua dient el PAC no a Can Coni, a Can Bac, aquesta construcció del centre de salut,
bueno,
amb sí, aquest recurs...
Clar. He deparat un recurs, van demanar la suspensió cautelaríssima i també la suspensió cautelar de l'acceptació d'aquest solar, però el jutge no els ho va admetre i, per tant, segueix la tramitació del centre de salut. Amb això no hi havia res. Els han impugnat l'acceptació d'aquest solar que l'Ajuntament va cedir, però això, evidentment, no paralitza res. Jo, el que m'agradaria realment és que tinguéssim un centre de salut el més ràpidament possible, perquè crec que tenien dret en aquests serveis sanitaris. Nosaltres vam donar l'únic solar que tenia les condicions per ser-ho, i canviar de solar vol dir entrar dins una nebulosa que no sabrem mai si tindrem un solar, un nou centre de salut. I crec que amb això nosaltres hem triat un solar que teníem, que reunia les condicions, que els serveis jurídics i tècnics d'Ajuntament consideraven que era adequat. Ha passat a pla 5 vegades, ha passat d'informació pública 2 vegades, hi ha hagut de fer legislacions, recursos, de tot, i s'ha seguit considerant que era un solar adequat. I crec que un canvi de solar l'únic que podria significar retrasar encara més el centre de salut de Pollença.
Molt bé, i de, aviat podrem veure aquest avanç projecte a les instal·lacions actuals de, del
exactament.
PAC.
Exactament, van parlar la coordinadora i els, són quatre simples fonts on són perspectives de fora i també la distribució de, interior d'aquest centre de salut.
Bé, de, dilluns es va presentar a Pollença aquest abans projecte, l'enllaç, és el nom.
És un nom de la consultora, sí, o de l'equip d'arquitectes guanyador.
Divendres passat acabava el període per presentar al·legacions a l'ordenança d'ocupació de la via pública, tot i que en parlarem amb el regidor d'Urbanisme aquí a la, sí, ràdio. No sé si ja se sap si s'han presentat moltes al·legacions o no.
S'han presentat al·legacions, sí. Normalment, que ha dit, totes són les mateixes, són amb un format que crec que l'Associació de Restauradors van repartir. L'ordenança d'ocupació de via pública és un paquet de regulació de tot el que són no només taules i cadires en un carrer, sinó també expositors i tot allò que ha d'estar o pot estar en un carrer. Tenim una ordenança antiga, de l'any 2002, crec, ja. Evidentment ha quedat desfassada, és la que aplicar, però ha quedat desfassada. Ha quedat desfassada per moltes coses, perquè hi ha, per una banda, hi ha moltíssim més bars, moltíssim més restaurants, moltíssimes més comerços que demanen ocupar la via pública. De vegades s'han de no hi ha més espai públic, s'ho han de repartir amb aquests comerços que ho demanen. Hi ha també més sensibilitat social sobre assegurar que una font, un bany, ha de poder-se ocupar així com toia. Sabem que, evidentment, que gran part del comerç del restaurant tenen com a puntal econòmic precisament l'ocupació de via pública, això ho tenim clar, i també se tracta també d'aconseguir que se pugui passar per aquest carrer, perquè també tot sabem que de vegades s'ocupa tant que costa passar. Per tant, hem intentat, amb aquesta ordenança, equilibrar tots els interessos que hi ha amb aquest tema. Hi va haver un mes, ja hi va passar informació pública, una consulta prèvia de dir, escolta, volem modificar l'ordenança, digueu-nos amb què vos interessa que se modifiqui. Durant un any i mig, havíem fet bastantes reunions, sobretot amb els grups polítics, però també amb associacions locals de Pollença. Ara ha passat 10 dies informació pública, prèvia a l'aprovació inicial. L'idea és dur una aprovació inicial d'aquesta ordenança, tornar un altre mes a informació pública i aprovar-la definitivament, si té, lògicament, un suport necessari. Ja han presentat, bàsicament, són representants de bars i de restaurants que volen, bàsicament, com a més, més possibilitat de tenir taules i cadires en el carrer, però bé, és un tema que n'hem parlat i que en seguirem parlant, perquè la nostra idea és aprovar una ordenança el més consensuada possible, clar, i que hi hagi un equilibri en tots els interessos que estan en joc quan parlem d'ocupació de via pública. Si tu dones molt a un bar, els altres bars hi perdran, evidentment. Per tant, se trata d'equilibrar tots els interessos en aquest tema.
A la plaça Major també darrerament hi ha hagut polèmica amb aquests cotxets elèctrics que estan circulant fa uns estius, especialment aquest estiu en veiem moltíssims. No sé si és un tema que també s'inclou en aquesta ordenança.
Bueno, en aquest cas, són aquest tema del cotxe per damunt plaça o per determinar carrers està afectat per dues ordenances, la d'ocupació de via pública i l'ordenança de circulació. És a dir, són dues ordenances. Ara està enllestint ja una modificació de l'ordenança d'ocupació per regular aquest tipus de cotxets. La nostra idea és no carregar més la plaça i els carrers de l'entorn de la plaça amb més cotxets, perquè ja està prou saturada, és a dir, intentant donar una sortida perquè no sigui saturant el carrer del centre de Pollença, perquè realment a plaça, quan els han vist, mos posa un poc nerviós. De fet, aquesta setmana també m'he reunit amb algun dels empresaris d'aquests cotxets per parlar d'aquest tema. I ara estan preparant, ja dic, hi ha l'ordenança d'ocupació de via pública, però també hi ha l'ordenança de circulació que també li afecta en aquest tema de cotxets.
Molt bé, i de... fins que divendres passat hi va haver la possibilitat de presentar al·legacions, imaginant que anirà el ple ordinari d'aquest mes d'octubre l'aprovació inicial, no?
si aconseguim consens i suport necessari, aquesta seria l'idea, que més aviat, perquè clar, poden ser necessita actualitzar l'ordenança que tenim, és una ordenança antiga, l'hem d'actualitzar i és possible l'hem de millorar. És a dir, i si tenim suport d'abastament i ja han revisat totes les al·legacions, l'idea seria provar-la inicialment per tornar a posar informació pública.
El que ara heu convocat, que nosaltres ho recordem també a la ràdio, són les subvencions, tant per entitats socials i també per associacions esportives, un total de 95.000 euros per entitats del municipi. Així es va aprovar aquestes bases en el darrer ple, en el ple de setembre, no? 39.000 euros per associacions de caire social, 20.000 per entitats esportives i 9.000 per esportistes individuals. Ara és un moment de demanar, idò, no?
Sí, de fet en el pressupost tenim aquests 39.000 euros per associacions que fan feina en caire social, tots els podem imaginar, que tenen dins els seus estatuts i que tenen, o siguin de Pollença o tinguin una representació de Pollença, puguin presentar projectes.
Han de complir un requisit.
Exactament, això està publicat ja. I a part d'això, per aquest 39.000 euros tenien 6.000 euros per associació de tercera edat. I aquestes ja els posàvem en nom i llinatges per un poc ja reduir...
Són quatre que en tenim.
Són quatre, dos a Pollença i dos a Ormall, per reduir una mica de burocràcia. Però en principi hi ha aquestes quatre subvencions a les terceres edats i 39.000 euros per les altres entitats socials de Pollença. I hi ha un termini per presentar les al·legacions, vull dir, o projectes que a través de la ràdio els podem divulgar. Segona cosa, les entitats esportives. Les entitats esportives són, per una banda, hi ha 9.000 euros per esportistes individuals, que són aquells esportistes pollencins i pollencines que competeixen fora de Mallorca normalment, i amb molt d'èxit, també ho hem de dir, i l'Ajuntament els dona una ajuda econòmica perquè puguin fer aquest desplaçament.
Les despeses, sobretot,
I llavors feim 20.000 euros, crec que són 21.000 euros per les associacions esportives locals de Pollença, i amb això hi ha un criteris...
Sí, 20.000, perdona, 20.000 per entitats esportives. Ara pensava que volies dir lo de futbol i bàsquet.
A part de futbol i bàsquet, que també tenen unes subvencions a part, perquè són... que ja són les més importants, de més s'han juntat aquestes en guany, són les més importants, tenen molt de federats i per tant se menjaven una part del pressupost i els han posat a part.
En 21.000.
Exactament. Per tant, l'idea és això, és per part de l'Ajuntament ajudar totes les associacions esportives del municipi, per tant, totes s'hi poden presentar, tots els clubs federats s'hi poden presentar. Hi ha un criteris, amb quin criteri s'ha donat aquestes subvencions, i repartirem-ho d'obvés en totes les entitats que ho demani i que compleixin els requisits.
I per altra banda també hem de parlar de 100.000 euros en subvencions per rehabilitar façanes, eliminació de barreres arquitectòniques i eficiència energètica. També es va aprovar en el darrer ple de setembre, que també cada any ho anunciem.
Són 50.000 enguany i 50.000 per l'any que ve. Són 100.000 euros, han convocat aquesta subvenció perquè se distribuïn 50.000 enguany i 50.000 l'any que ve. Una són les subvencions tradicionals per arreglar façanes, aquestes ja fa estona que hi són. Una altra de supressió de barreres arquitectòniques, a què ens refereixen? Bueno, hi ha cada vegada més, hi ha necessitat de llevar escalons, fer fins i tot qualque ascensor, llevar portals, és a dir, tot el que sigui dificultat per accedir en cadira de rodes, en cotxes, etc. Llavors hi ha tot el que fa referència a eficiència energètica, que sobretot se centra en l'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, que és un tema que ajudant de qualque manera a fer cases més eficients energèticament, que no vol dir que no se pugui ampliar, però bueno, aquestes són un poc la idea d'aquestes subvencions.
I la novetat de la instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics.
Sí, ara hi ha punts de recàrrecs públics, però també permetem que pugui haver punts, ajudarem a crear punts de recàrrega de vehicles elèctrics privats. Lo de vehicles elèctrics privats va a més, tot el que sigui en benzina, gasoil, va a menys, i per tant anem a una mobilitat un poc més neta, i els cotxes elèctrics és un tipus de vehicles menys contaminants que vehicles de benzina i de gasoil. Per tant, de qualsevol manera, volem afavorir, en aquest cas, ajudant a la instal·lació de punts de recàrrega privats.
I doncs repassarem també, convidarem el regidor d'Urbanisme perquè ens expliqui un poc més els requisits que s'han de tenir per poder optar en aquestes ajudes,
i
un poc especificar també la quantitat.
Qui se'n pot beneficiar, però bueno, hi ha 50.000 euros en guany i 50.000 en 2019.
Molt bé. I aquí en aquest cas sí que te vull demanar, que ens ha telefonat un oient per demanar si en aquest tipus de subvencions hi entren també les teulades.
Bé, les teulades no.
No.
Com a molt hi podria entrar les volades
de la façana,
però
no?
Es façana.
Només façana.
Es façana, sí.
Molt bé, doncs hem parlat també d'aquestes subvencions, que això ja ho ampliarem més quan demà amb el regidor d'Urbanisme. Parlem d'obres, Miquel Àngel. Quan començaran les obres de la pesqueteria? Mes d'octubre, no?
Ho comptes que fem és que comença la setmana que ve.
Setmana que ve.
La setmana que ve comença les obres de rehabilitació de la pesqueteria i de l'edifici de vora de
l'antic quarteria.
Parlarem amb els veïnats abans de començar per explicar-los com serà, és a dir, haurem de tancar una part del carrer d'Ullàrrits, haurem de posar barreres a davant la pesqueteria i explicarem a els veïnats quines seran un poquet, és a dir, com afectarà les obres en els veïnats, l'hora d'entrada dels camions, el punt que estarà tancat, etc.
Quina és la previsió de duració d'aquestes obres?
Bueno, són 2-3 mesos, confiem que estiguin llestes, però bueno, no vull parlar de terminis perquè sempre mos equivoquem, però en 2 o 3 mesos haurien d'estar llestes.
Les obres a la carretera Vella de Lluc han acabat?
No han acabat. La setmana passada vaig fer una visita l'encarregat i l'enginyer del Consell Insular de Mallorca, perquè per una banda m'havien fet arribar queixes sobre alguns aspectes de l'obra. Jo havia anat a veure i trobava que hi faltava qualque coseta, i van fer una visita i efectivament van estar d'acord que falta encara el darrer tram, és el que està millor, però a la banda, els primers 2 quilòmetres
des
d'Upi de Sant Grua fins a Bestia Melcia més o manco, no és uniforme el que és el trispol, i per tant, pel que m'ho varen dir i assegurar, faltar una capa de fi de ciment perquè sigui uniforme, no tingui cap tipus de... no hagi gravilla suelta per allà, i espero que aquest dia ho puguin enllestir. I per altra banda, ja crec que ja van començar l'altre tram, que és a partir del parc d'en Barxeta cap a un cant de l'usina, que diguem, aquest bocí, que també està en males condicions, hi havia molt de baciots, i cal que hi hem de Ràdio Pollença, sovint mos el recordava, jo hem de tenir un poquet de paciència perquè...
I que també va estar content.
Exactament. Perquè,
a dir, no tots són queixes.
Exactament, perquè és una competència del Consell, i si vingui el Consell tenia un projecte fet, enllestit, estava licitat, adjudicat a una empresa, i era qüestió de setmanes, quasi, que se posava en marxa. Això són les dues fases. A la banda d'Upi de Sant Grua fins allà no està acabat, és a dir, que falta donar una capa de fi i de ciment a damunt. És una prova pilot, també m'ha reconeixut l'arquitecte, és a dir, que encara que no quedàs bé ja faria una altra solució, però bueno, volíem fer una cosa un poquet diferenciada.
Simon, anem a fer un repàs a la premsa. Miquel Àngel, t'hem de demanar que heu passat dissabte, el Diari de Mallorca va dedicar una plana completa, el titular és el següent: el jutge ratifica la sanció d'un any sense sou a un funcionari per abandonament del servei. Diu que l'Ajuntament va incoar un expedient sancionador al celador inspector per no acudir a les oficines a realitzar les seves funcions.
Sí, és veritat, fa un any i mig o 2 anys varen suspendre per un any de sou a un funcionari de l'Ajuntament. Evidentment ho va complir, però ahir en el mateix temps va presentar un recurs. Demanda contenciosa administrativa contra aquest expedient i contra la seva resolució de suspensió, i ara el jutge el que ha fet ha estat donar la raó a l'Ajuntament i diu que efectivament és correcta la decisió que varen prendre de suspendre per un any un sou, perquè era una infracció molt greu d'abandonament de lloc de treball. I, en fi, i això és el que ha dit el tribunal. No sé, suposo que aquest recurs pot ser apel·lat, però no ho sé, en principi espero que no.
Ahir, no? Ahir diumenge vas anar d'excursió al Puig de Caça, va fer un homenatge a Xavier Socias, 25 anys fa que ens va deixar, va morir a l'Himàlaia i els seus companys amics li varen voler retre aquest homenatge ahir.
Sí, ahir un mer d'acord de l'any 1993, una expedició de l'Himàlaia, l'Himàlaia pakistaní, que a més occidental, va desaparèixer, va morir en Xavier Socias, que era un pollancí que intentava l'ascensió en aquest cim, i clar, 25 anys després volia la secció de muntanya, els seus amics volien recordar això, i efectivament hi va haver una excursió, homenatge a Nupui de Ja, que és el cim més alt que tenim a Pollença, que és 900 metres, per posar una platja commemorativa i per recordar també en Xavier Socias. En Xavier Socias era una persona molt estimada d'Impollença, era biòleg, era escalador, era muntanyany, era... també sonava fobidau de morir en una cosia, era una persona que tenia molt activa d'Impollença, molt estimada, i evidentment la seva pèrdua va ser realment un cop molt fort. La secció de muntanya ha volgut recordar això. Jo ho vaig recordar en el dia d'or d'agost, perquè perquè la dama de Cossiers era la seva fiola, i bueno, hi va haver un recordatori aquí, i aquí va haver un altre recordatori allà dalt, no puc deixar. Un dia terrible, perquè boira, fred, aigua i vent, i però bueno, hi va haver una quarantena d'amics, de familiars també, que hi van ser presents, recordant, hi va haver... hi va haver una lectura d'una poesia molt emotiva d'en Tomeu i d'en Tomeu Cerdà, no? Tomeu Cerdà, sí, no? Fus, i hi va haver, bueno, un moment molt entranyable que la secció de muntanya Club Pollença hi va voler dedicar a en Xavier. És a dir, ja va ser, ja era una platja commemorativa recordatòria d'en Xavier Socias en el cim més alt de Pollença.
En el cim més alt de Pollença, el Puig del Cap.
Puig de Ja.
Molt bé, i hem de destacar, nosaltres també anem parlant al llarg, sí, de tota la setmana, ja la setmana passada vàrem tenir la regidora de Benestar Social, que aquesta setmana mos arriba les 6enes jornades socials de Pollença, comencen demà, hi haurà tota una sèrie de conferències i diumenge serà el de matí que les associacions seran presents de les 10 a les 2 al claustre del convent.
Sí, les jornades socials ja s'han convertit en una cita ineludible d'Impollença. Dimarts comencen amb una conferència de debat sobre renda mínima, renda bàsica, és un tema que està molt d'actualitat.
L'has de presentar tu.
He de presentar una mica les jornades i presentaré també aquesta conferència de debat, que estarà molt interessant, perquè és un tema nou que se'n comença a parlar sobre la renda mínima, la renda bàsica. Però són activitat tota la setmana i que col·laboraran diumenge amb aquest acte on totes les associacions de Pollença que vulguin, de caire social, presenten un poquet les seves activitats, els seus projectes, se donen a conèixer i la gent pot anar i participar amb això. Realment les activitats, les conferències, els debats, les xerrades són més que interessants i per tant no vol la perdeu, perquè són en el Club Pollença dimarts, dimecres i dijous, on fa l'efecte, no?
Sí, demà,
dimarts, dia 9.
Demà dimecres hi ha una de voluntariat que de fet ara en parlarem aquí d'aquí uns minuts
amb Bonit, intendentista bon sobre, sí, ruedes. Llavors també n'hi ha dijous, dia 11
i dissabte curtmetratges.
Exactament, eh? És a dir, que serà una setmana ben completa d'activitats i que clauran, com cada any, la mostra dels projectes que fa les associacions de caire social de Pollença, que són moltes i ja fan molt bona feina.
Molt bé, i Miquel Àngel, fins dilluns que ve, bona setmana.
Igualment.
T'informam, t'entretenim i et fa en companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.